Passeig musical amb Antoni Sabater.
Des de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, us desitgem molt bon dia. Passen 7 minuts de les 11 del matí i us donem, inici a Passeig Musical. A la part tècnica, David Soler. A la presentació, Antoni Sabater. Ens disposem a compartir 50 minuts de conversa i la música triada per al nostre convidat. Avui passejarem amb Maria Dolors Sabater. Maria Dolors, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt benvinguda i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Què tal, com va això?
Bé, bé, mira, contenta d'estar aquí amb el meu cosí. Sí. I bueno, de què fem un tomet, una mica de resum de passeig pels records de la vida.
Exactament. La Maria Dolors és espluguina, és de Cal Floc, la Maria Dolors de Cal Floc, una casa molt gran del carrer, que és Major de la Font.
Carrer de la Font.
Antigament era una de les entrades principals del poble. Aquest edifici, abans de ser Cal Floc, és... ara permetem que deixes, havia sigut una fonda.
Va ser una fonda, però anteriorment havia sigut un convent de monges, i posteriorment el van comprar els de Cal Ibèric. Entremig no sé si hi va haver alguna cosa més entre el convent i la fonda, i els de Cal Ibèric hi van fer una fonda. Això era pels anys 10-20 del segle XX.
I aquella fonda era la Fonda Ibèrica.
Exacte.
I per... I potser un de les persones més importants, més rellevants. Que hi va fer estada i va fer parada i fonda amb aquesta fonda va ser l'Albert Einstein, amb aquella visita que va fer a les runes del monestir de Poblet.
Exacte. A l'any 2023, probablement, sí, 20, no recordo. Hi ha el cartell davant de casa,
sí,
amb la fotografia de l'Einstein amb el grup de gent que va vindre. Crec que estava patrocinada pel Puig i Cadafalco, era un dels impulsors de la restauració de Poblet i per això el van portar cap aquí dalt a fer la visita. I deu fer cosa de 10 o 12 anys, una mica per rememorar la visita de l'Albert Einstein, quan va vindre el Vincent Cerf, que és el pare de l'internet. Van tornar a emular la fotografia famosa de l'Einstein al portal de davant de casa, l'arc aquell que hi ha al davant, amb canalla petita del carrer.
Wow.
i posant-los de manera que estaven la canalla de la visita de l'Einstein.
O sigui, una altra persona també molt remarcable.
Exacte.
En el...
Potser desconeguda en aquests moments més que l'Einstein, però molt important en el món de la informàtica.
Escolta, i aquesta fotografia potser està al museu.
El museu. Aquesta fotografia la va fer el Ramon del museu i està al museu. Casualment hi havia els meus dos xiquets per allà, a casa els avis. Normalment la meva canalla va fer l'escola primària aquí i sempre estaven a casa els avis a Cal Floc. I entre altres van agafar uns nens que vivien a Cal Pintor, que eren d'origen, els pares eren magrebís, dos nenes i un nen, em penso d'aquells, el Gerard Bosch.
El Gerard Bosch de la ràdio.
Espluga FM.
Sí.
Ai, no recordo ara si algun altre més, però sí. Emulant la canalla que sortia a la fotografia de l'Einstein.
Està bé, estem parlant d'uns 10 o 12 anys, dius, aquesta fotografia.
Clar, sí, més o menys.
Clar, Gerard, doncs també, sí. Tots, el, i els teus xiquets...
No, el Gerard devia tindre, i la meva crios. Canalla, de 6 a 8 anys, o de 5 a 7 anys.
Molt bé. Escolta, ja que estem... No, venim ara més cap aquí. Tu vas formar part del Pessebre Vivent?
Sí. Mira, les músiques que m'heu dit que portés, que quines músiques et passen per la vida, no? Allò d'un tomb per la vida, la música. Una de les primeres, i encetant avui l'Advent, he portat, o us he marcat l'Aleluia del Masies, de Handel, perquè era la música clau, l'apoteosi de quan es feia tota la visita al pessebre, la música que hi havia al naixement. Una mica recordant tota aquella època i tot el moviment que van fer tot un grup de gent, el Fernando Martí, els Rossells, el Paco de l'Aleix, molta gent implicada, moltíssims, el Trini Paleta, el Gené, tota aquesta gent era jove en aquells moments, nosaltres érem crios. Tot allò va ser un moviment impressionant de cultura, de país, de arrelament, de conèixer la nostra...
De prendre consciència,
sí,
no? De la nostra...
De la identitat, som, no?
De la identitat.
Tot el recorregut del pessebre, eren totes les imatges dels pessebres, no? El naixement, les dones que renten, l'anunciació, les dones que renten, la casa de pagès, els Biel, hi havia, encara hi havia l'Enric Biel, que era també una de les ànimes d'aquell pessebre, els poemes de mossèn Ramon Muntanyola, tota la gent que va organitzar tot això, i després tot el moviment turístic que va portar, perquè això es feia tots els diumenges de tot el desembre, no sé si començava l'última setmana potser de novembre, tot el desembre i fins quasi bé que acabava el gener, penso que s'acabava per la Fira de l'Espluga. S'organitzaven grups de 40-50 persones durant tot el matí, potser a les 10, quarts d'11 començàvem i acabàvem a les 2, tot seguit de representacions, però eren unes mogudes turístiques que en aquells anys, això devia ser els anys 70-80, no, 80 no, finals de 69-70, tots els 70, no recordo quants anys va durar. Però va ser impressionant.
Recordem que l'escenari que estàs parlant és a la cova.
A la cova.
A la cova, eh? Aquell pessebre vivent que es feia a la cova. Tota aquesta gent que has anomenat, tots estaven implicats en portar a terme aquest escenari.
Exacte. I clar, hi havia tota aquesta gent implicada, el pintor, els paletes, els electricistes, tota aquesta gent, era un muntatge molt, molt personal.
Una implicació gran, també.
I moltes hores de treball, tot un grup de dones que cosien i feien els vestits, bestiar que hi havia allà a la cova, clar, en aquells moments encara hi havia rucs i bens i de tot pel poble. Potser en aquells moments no li vam donar importància, però va ser impressionant, lo del pessebre.
Doncs il·lustrem-ho amb aquesta música. És una miqueta no massa incorrecte, no és massa incorrecte això de tallar aquesta peça tan preciosa d'aquest fragment de l'Al·leluia del Messies de Handel, però bé, com que hi ha moltes coses per parlar, ja hem fet el tastet. Maria Dolors, explica'ns, quina va ser la primera escola que vas anar? Tu devies anar aquí a l'Espluga,
sí,
potser a la Mare del Carme?
A la Mare Déu del Carme, però jo sóc de les que vaig anar al Col·legi Vell, encara,
al carrer Sant Josep de les Hores.
Al Sant Josep, al davant de casa dels altres meus padrins, de Cal Suca. Records preciosos i entranyables, no? La primera professora que teníem era l'hermana Encarnació, que era una senyora d'una dolçor i d'una exquisitesa i era d'una bonomia impressionant. I el record que tinc de l'època aquella era que estàvem en una aula a l'entrar al col·legi vell que dèiem, amb un pati gran, enorme, que es reuníem totes. Als hiverns hi havia una estufeta de llenya petitona, i jo recordo els primers anys, després ja no ho sé, però els recordo els primers anys petitona, joveneta, que portàvem un tronquet. No sé si totes o com anava. I amb aquella estufeta petitona ens escalfàvem. Jugàvem al pati interior, l'hivern. Potser ens vam estar 2 o 3 anys amb l'hermana Encarnació. Després vam passar amb l'hermana Rovira, també bueno, molt, una hermana que ens educava, i molt, molt fina ella, molt, molt dolceta, i bueno, els records aquests d'anar passant. Després a l'hermana Montserrat, i anàvem al pis de dalt. Em quedava a dinar al menjador de les hermanes, no sé per què, i potser alguns períodes de... si tenien més feina els meus pares, o... De fet, a mi m'agradava estar... Vaig demanar fins i tot poder estar interna al col·legi, perquè et mirava les internes, la vida de les internes. I als 7 anys o 8 ja vam passar a estrenar el col·legi nou, el Casal, gràcies a una cessió o donació que va fer el senyor Carulla dels terrenys de l'urbanització del Casal a les hermanes carmelites, perquè el col·legi del carrer Sant Josep es quedava petit i realment ja es feia vell, i poder estrenar una escola de la majestuositat que vèiem nosaltres amb 7-8 anys, aquell col·legi nou a l'urbanització del Casal, allò va ser impressionant, impressionant. Sí. Semblava que pugéssim ja de categoria escolar i intel·lectual. Bueno, i fins als 13 anys, 14, vaig estar al col·legi de les hermanes carmelites. En aquells temps fèiem batxiller, fèiem tot el curs a l'Espluga, però anàvem examinats a Reus, a l'Institut Gaudí, i fèiem tots els exàmens en un dia, amb la qual cosa, si aquell dia estaves més predisposat o menys, o et jugaves tot el curs aquell dia. Vaig fer fins a quart, com he dit, i al quart, bueno, a mi i alguna amiga meva ens va anar fatal, i vam suspendre assignatures, amb el que teníem que repetir el curs. I aquesta amiga era la Maria Teresa Martí, bueno, i les mames ens van dir: haurem de repetir, però clar, si les portem internes al mateix col·le, potser no els hi anirà massa bé estar juntes al mateix col·le, també es distrauran. Llavors van decidir que una la portarien a Valls, a la Maria Teresa, i a mi em portarien a Tarragona, al col·legi de les Carmelites també, que estava regentat per 3 o 4 madres superiores, espluguines totes elles, l'hermana Montanyola, l'hermana Roig de Cal Agustinet, l'hermana Conillera, i crec que ja estan les espluguines. I aquí entro ja a la fase del col·legi de Tarragona d'interna.
D'interna. Escolta, perdona, Maria Dolors, regulant una miqueta, quan hi va haver aquesta transició del col·legi que en aquell moment era el carrer Sant Josep, després va ser actualment Sor Maria Torres, no?
Sí.
Era dins el cor del poble, després se'n va anar cap a dalt a la zona aquesta de l'urbanització del Casal. Recordes tu els pares si es queixaven de dir: ai, que lluny?
No, i a més els pares crec que ni...
Perquè ara, clar, no tot està urbanitzat, però en aquell moment era una cosa isolada.
No, cap problema, cap preocupació, però fins i tot una mica, diguem que les alumnes, les petites acompanyaven, les grans acompanyaven a les petites, i això ja havia passat amb l'altre col·legi. Jo recordo les veïnes meves del carrer, les més grans, les de Cal Tambal, per exemple, ens recollien a les petites i ja ens prenien per amunt. I això ja es anava fent el relleu, no? Nosaltres ja preníem a la canalla més petita, una mica per tutelar els petits, i els preníem per amunt. A mi m'havien pres fins al col·legi del carrer Sant Josep, i nosaltres ja preníem la canalla més petitona cap al Casal. A la meva època no hi havia cap nena que la portessin amb cotxe. Mai.
No.
No. No,
primera perquè no n'hi havia.
I a més els pares, no, bueno, marxaven, sí, hi havia pocs cotxes, els pares marxaven a treballar, les mames, bueno, potser la majoria de mames estaven a casa, la meva mare treballava a telèfonos, que també va ser una època com a divertida, la recordo, no? Els meus pares tenien la central de telèfonos, quan la telefonia era manual i no automàtica, als anys, a principis dels anys 70, a l'Espluga hi havia 149 telèfonos, i sé que eren 149 perquè hi havia un quadro, aleshores es deia quadros, que era, cada telèfon tenia un botonet, llavors només hi havia capacitat per tindre 149 botonets en aquells quadros. Més endavant, el 72-73, van ampliant i hi va haver 300. Per demanar conferències hi havia 10, 12 o 14 línies, no recordo, per posar conferències. Per tant, si algú volia parlar a Montblanc, en Barcelona, en Lleida, en Reus, tu deixaves el telèfon escrit que volies parlar i deien, ja l'avisarem, i al cap de si es podia en un minut o si es podia 10 o si hi havia gent parlant o les línies ocupades, igual t'avisaven al cap d'una hora, esperant una trucada, una conferència per parlar en Barcelona, cosa impensable en aquests moments, no? Va ser una època especial també, quan
sí,
recordes tot allò.
Sí, dels inicis, clar.
Bé, doncs tot això ho deia per el parèntesi aquest, perquè doncs els meus pares treballaven, tant la mare com el pare, però moltes mames que no treballaven d'amigues, mai ningú ens acompanyava a l'escola. Mm-hmm. Ens tutelàvem els grans, tutelàvem els petits.
Molt bé, t'havia atenat, disculpa, amb l'internat a Tarragona. Què et sembla si aprofitem ara aquest parèntesi per posar també una miqueta de música?
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Company, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, em va vull anar cap a poder-les viure, jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, quan guanyem el combat.
Abril del 74, Lluís Llach. Maria Dolors, per què ens has trigat aquesta peça?
Mira, perquè per mi, a part d'aquells moments i paral·lels potser amb els d'ara, aquella peça la va treure Llach a aquells moments. Jo vaig anar a Tarragona l'any 73, 74, 75, crec que era, allà hi va haver la mort de Franco, I quan Lluís Llach va treure aquest disc, hi havia una amiga de la Riba que tot el dia cantava aquesta cançó. Va, Dolors, posem-la a la pissarra. Escrivíem la lletra a la pissarra i la cantàvem, i la cantàvem. I és una mica el record de l'època aquella del Sagrat Cor, però és el record d'aquesta amiga que amb 19 o 20 anys va morir d'una leucèmia, no? I sempre que sento aquesta cançó, recordo a la Fede cantant, una nena feliç, riallera, no? Sempre amb una rialla maquíssima, molt, molt, molt noble, molt maca. I sempre la tinc present, vull dir, és una mica els lligams i la vida està feta de moments i memòries i records de la gent, no? que anem coneixent i que portem al costat. Doncs, bueno, és la manera de tindre-la present amb ella i l'època aquella. Va ser una època fantàstica, l'època d'internat. Jo estava amb la Pilar Roig de l'Espluga, amb amigues que encara ens seguim trobant, un grup de 13-14 amigues, fem dinars cada més o menys mig any o trobades. Va ser l'època que et marca, no? que et va obrint a la vida, que vas descobrint la vida i que tens ja les vivències de mil coses. Un gran record de les companyes, de les germanes del col·legi, i bueno, vaig fer 6è de batxiller aquí, i una mica em va tornar a passar el mateix, que va ser un any de molta distracció i molt, molt, molt en renou. Va ser l'any que va morir Franco, aquell hivern. Nosaltres de política ni sabíem ni ens preocupàvem massa, la veritat, en aquells anys. Però quan acabem el curs em queden dues assignatures i no... Era l'any que s'acabava el batxiller i passàvem al BUP. Llavors quedava un any penjat, no podíem repetir al col·legi i tenia que anar o a l'institut o a Barcelona a fer aquestes dues assignatures i veure què feia. I un dels plantejaments que vam fer amb els pares era que si anava a Barcelona tornava a trobar les companyes del col·legi, clar, més distracció, no podia ser, anar a l'institut a Tarragona i sense el tutelatge de les germanes, doncs també deixar la nena en aquells moments no... I una de les solucions va ser... La meva mare tenia dues germanes monges a València i va ser fer una mica el camí que va fer l'Anton Martí, d'anada cap a València amb les germanes de València. Jo recordo quan era joveneta, bueno, la meva mare, quan l'Anton Martí va anar cap a estudiar a València amb la seva tia monja i el convent que hi havia la meva tieta Cecília, també infermera, i la Rosa Anguera, l'altra tia meva, estava en un convent d'un asil, en deien, en aquells moments, als anys 50, que recollien nens i nenes amb problemes familiars. Doncs la meva mare, el primer viatge, crec recordar que va fer l'Anton Martí a València, el va acompanyar la meva mare anant amb l'excusa d'anar-la a portar i veure les germanes. Doncs un dels viatges que vaig fer jo a València, també joveneta, per veure les meves ties, em va prendre l'Anton Martí, i una mica va ser la tornada d'aquell viatge que el va acompanyar la meva mare. Bé, doncs vam decidir que aniria a estudiar a València, em van acollir al convent de la meva tia Maria, i en aquells moments ja havien tancat l'hospital que hi havia les tres monges infermeres de l'Espluga, i la meva tia Cecília també estava en aquell convent, i em van acollir allà perquè la superiora tenia la seva mare, el seu càrrec, la tenia en aquell col·legi, i va dir, mira, doncs si ve la neboda de Sor Maria, ja estaran acompanyada l'una i l'altra, i diguem que ens van fer un favor mutu tots.
Val, bueno... No em fa res, és que estava aquí escoltant-te amb educat.
Bueno, aterro...
Aquesta estada a València va ser...
Bueno, fantàstica, també. Una altra vegada tutelada per les monges, en aquest cas paules. Crec que tota la meva vida hi he estat acompanyada de monges d'una ordre a una altra. Vaig viure 3 anys al convent de les monges, un convent preciós neoclàssic que havia fet donació al marquès de Campos a les Filles de la Caritat per obres d'aquestes benèfiques, però que als anys 60 i algo ja es va tancar l'internat i llavors ja només les monges tenien escola de primària. Per tant, ja aquelles germanes s'havien anat fent grans i havien incorporat alguna mestra, però elles tenien vida de comunitat en aquella escola. Vaig arribar allà i per no fer tan sols les dues assignatures que m'havien quedat de sisè, van pensar que podia fer alguna cosa més entretindre'm i em van apuntar, ja que venia de la tia infermera, van creure que podia fer puericultura. Vaig estar... A veure, el col·legi de les meves ties estava al centre, al barri del Carme. Qui coneix una mica València estava entre les torres de Serrans i de Quart, a ple barri antic. Aleshores, per anar a l'acadèmia que feia les assignatures de sisè, anava al centre, al costat, al darrere de l'Ajuntament. Per tant, el passeig turístic que feia per baixar del col·legi a l'Ajuntament era baixar per el carrer Bolseria, per davant de la Llotja de València, un edifici gòtic preciós, impressionant. No? Passava per davant del Mercat Central un
que és la plaça edifici. Rodona?
No, la plaça Rodona era darrere, passant per l'altre costat, per la plaça La Verge. El Mercat Central era un edifici modernista, és un edifici preciós, modernista.
Que està davant de la Llotja, no?
Davant de la Llotja. I per allà davant hi havia també l'església de la Companyia de Jesús, jesuïtes, que hi havia un orgue, l'orgue Cabanilles, que allà sempre feien concerts d'orgue. I molts cops, quan a les tardes, les germanes feien els seus rezos i tot això, jo m'anava a l'església de la Companyia a sentir concerts d'orgue. Va ser quan vaig descobrir la música d'orgue. Mai, evidentment, no, 18 anys ni m'havia preocupat, però eren impressionants els concerts allà. A més, això eren els anys 77, 78, 80, no hi havia encara instaurada la Generalitat a València. Vull dir, eren uns moments així. Bé, anava
Perdona, Maria Dolors, però la música a València és una cosa, és un patrimoni que tenen...
Sí, molt viu, molt viu. Tothom toca instruments, tothom...
Les bandes i divans a partir d'aquí, clar.
Arrel clar, amb tot el moviment faller... Cada colla de falles, i sobretot els barris que jo movia, no, pel centre de València, cada 3-4 carrers tenien una falla. I cada falla té el seu grup musical. Tothom sabia instruments, tothom coneix la música. Per una banda anava pel centre, després a la millor tornava per la plaça La Verge, la plaça Rodona, que era com un mercat preciós de botigues de merceria i de robetes d'aquestes amb molt encant, tots els carrers antics del Miracle de Sant Vicenç, del Mocadoret i tots aquests, passaven pel Palau de la Generalitat, que llavors, com he dit, encara no estava instaurada, el carrer Cavallers, a Portal de Valldigna i cap al convent de les monges. O sigui, feia una ruta turística que anys després, llegint la guia turística del Joan Francesc Mira, de València, pensava, uf, quin privilegi que he tingut de passejar-me tant per tots aquests carrers, matins, tardes, nits, estiu, hivern, amb gent, sense gent, no? Després, quan anava a classes de puericultura, això es feia a l'altre costat de lo que era el riu, a prop dels Jardins del Real. Jardins del Real eren els jardins que a l'època dels Reis Catòlics hi havia hagut jardins on vivien els Reis Catòlics, anaven a passar estades llargues a València. Tot això tampoc s'explica gaire. Crec que era per la Guerra de Germanies que van ensorrar aquests Jardins Reals, però hi ha encara... el Palau Real, van ensorrar, però queden els jardins. I els jardins de Montforte, que són d'una bellesa preciosa amb un palauet que hi ha, doncs anava per la zona de l'Eixample, passava per davant del Museu Sant Pio V, que era el museu on hi ha la col·lecció dels Ribera i els Ribalta i tots aquests pintors. Clar, feies una ruta meravellosa, tornava per les torres de Serrans, per l'època de màxim esplendor, per on va arribar el rei Jaume I, per la primera església que era l'església que va fundar una església part de romànic i gòtic que va fundar Jaume I quan va conquerir València, a sota de la catedral. Ui, no recordo l'església, no recordo ara el nom de l'església. Bé, doncs, fullejant-lo de la guia del Mira, penso, quin privilegi, no?, haver viscut i trepitjat tots aquests carrers en tota aquesta època. Bé, i una mica l'època del convent s'acaba ja quan començo primer de psicologia. Vaig a la facultat, l'època dels grisos, jo recordo els grisos amb cavalls pel passeig del mar, bueno, perseguint estudiants, suposo, no sé, tens imatges que et copsen, no?, dels cavalls i aquells homes vestits allà.
Que potser aquí, al sortir del convent, llavors què vas, a una residència?
Sí, a primer de psicologia encara vaig estic al convent, i aleshores destinen a la superiora a un altre convent. Clar, s'emporta la seva mare, llavors els meus pares i la meva tia creiem que ja no és motiu. Aleshores ja vaig a la zona universitària amb un col·legi major que està al final de la zona universitària, de Passeig del Mar, que és on hi ha totes les universitats.
I llavors potser descobreixes també, ho convius més amb la gent...
Amb els universitaris.
Amb els universitaris, sí, i amb la gent, sí, de València.
Dono una mica l'esquena a la València turística, al centre i tot això, perquè amb els universitaris diguem que ja sempre ens movem per la zona universitària. Mm. Ja és una altra etapa.
Mm. Una altra etapa i unes altres coneixences de gent diferent.
Sí. I a més, clar, vas coneixent gent molt diferent. Jo a València havia conegut, el primer any que estic a l'acadèmia, coneixia gent que encara avui són els dirigents de l'extrema dreta. Coneixia gent del món de la de belles arts, de pintura, perquè resulta que quan vaig fer COU tenien que equiparar tots els que eren professores i professors de belles arts, no havien fet COU, llavors per equiparar-los el títol o algo així, tenien que posar-se al dia i fer COU. Per tant, arriba, a més COU el faig en un institut, l'Institut Ben Lliure, un institut, així com primer vaig anar a l'acadèmia, a l'institut, l'acadèmia era com a més conservador tot, a l'institut ja és una explosió de gent. Una de les professores que teníem era una alumna del Premi Nobel de Literatura Vicent... el poeta Alexandre...
Ho sento. Sí, també...
Bé, sí. Bueno, ja era un món molt obert, no? Molt que veníem d'un moviment treballador, estudiantil, reivindicant moltes més coses. Vull dir, allí és quan descobreixes que hi ha moviments revolucionaris de tot plegat. Vicent Alexandre.
Sí,
sí, perdó.
Era valencià, eh?
No, però ell havia sigut alumne d'ell, però clar, tu veus que tot el professorat ja ve de l'esquerra, ja són... sí, ja és un altre moviment, no? Descobreixes gent que té inquietuds, que lluita, que té ideals, que té...
És que quan has començat per Vicent, pensava en Vicenç Andrés Estallés, que tinc entès que tu havies, havies conegut.
L'havia conegut, feien actes... després em vaig movent per coses, situacions culturals, vaig anar a classes de valencià, al Centre Carles Salvador. El Centre Carles Salvador el portava a la llibreria 3 i 4 amb Climent, i allí coneixem una sèrie de gent que feien xerrades, conferències, presentacions de llibres, i entre ells el Vicent Andrés Estallés, el gran poeta valencià i senyor entranyable i carinyós i bromista, no? I a totes les presentacions o actes que feien, jo procurava ser-hi perquè era un senyor que donava moltíssim. Recordo aquella època, que devien ser ja els anys 83, 84, 85, que aquí a l'Espluga es feien organitzar el Josep Maria Vallès i sota el títol de Forjadors de la Catalunya Contemporània, crec que era el primer, i el segon potser portava un altre títol, però venia a ser semblant.
Sí, sí.
Ens portava, clar, gent de primera
línia, línia, sí, sí.
Que ens venien a parlar, per exemple, d'en Rende i Ventosa, que ens venien a parlar a Basagoda i Nonell de Gaudí, que ens venia el Carot Rovira o el Joan Rende i ens parlaven del Valentí el Mirall, de Puig i de Cadafalch, de tot això. També ens ajuda a deixar una petjada de d'on venim, de què som, de qui som, i tot això ens va marcant, no? Crec que tots aquells cicles que es van organitzar aquí des del Casal també ens van marcar la gent de la nostra època, perquè avui estem on estem, no? Tot ha anat avançant, perquè ens diuen és que l'escola catalana doctrina. No, ens han adoctrinat els pares, ens han ensenyat a estimar la terra, estimar... Jo recordo la meva tia Cecília, quan sentia l'emigrant, se li baixaven llagrimetes de la cara, no? I li deia, tieta, per què plores? I em deia, no ploro, m'emociono. Un sentiment que, clar, amb els anys descobreixes, no? Quan te'l fan viure. Bé, una mica som el resum de totes aquestes coses que ens han deixat petjada.
I aquesta llibreria famosa de valenciana que...
Sí, 3 i 4.
El 3 i 4, perdó.
De l'Eliseu Climent.
L'Eliseu Climent
també, diguem que el vaig conèixer, també jo el coneixia, allà anava als actes, però a nivell personal no tenia relació. Coneixia el senyor Climent, coneixia els treballadors Carles que tenien allà, però els he conegut després a través del meu home. Vull dir que la història et va portant a... un senyor que se l'ha jugat molt, que aquells anys a València li havien fet atemptats, aquest que et dic que havia sigut company meu d'acadèmia. Ell i els seus amics havien fet atemptats a 3 i 4, els havien posat més que bombetes, petards forts.
Sí, però l'intenció...
Havien rebentat portes i cremat parts de la llibreria 3 o 4 cops. Vull dir que havia patit molt a València. No era entès, no? No molestava molt aquesta cultura valencianista reivindicativa de les arrels catalanes. Ells volien una valenciana blavera, que deien en aquells moments, del González Lizondo, no? Una València no de les arrels catalanes, sinó de les arrels valencianes, fent diferència que català i valencià eren diferents, no tenien res a veure.
Posem una miqueta de música. Què et suggereixes ara de lo que has portat? La Sílvia Pérez Cruz.
Exacte. La Sílvia Pérez Cruz, que ens canta una cançó de Leonard Cohen.
Gràcies, David, ens la deixes de fons, és que també és preciosa, però...
Passa... Això quasi que és un pecat tallar la cançó del Leonard Cohen amb la veu de la Sílvia Pérez Cruz.
Potser el problema el té aquest programa, de que una hora és poc. Maria Dolors, escolta, fem un salt. A València estàvem, sí, hi havia moltes coses per parlar, perquè aquí el Ferran Torrent, aquí hi han sortit molta gent, però bé, ja hem fet una pinzellada amb aquesta llibreria de l'Eliseu Climent,
sí. Aleshores, bueno, acabo l'estada a València, treballo, acabo psicologia, faig logopèdia, treballo 3 anys de logopeda en un centre de rehabilitació de canalles amb problemes al llenguatge. I aleshores, bueno, els pares creuen que estic allà lluny i que bé, potser seria el moment de tornar cap aquí. Parlen amb una tieta que teníem, la tieta Grandes, i la nena allà, sí, potser, vols que la col·loquem per aquí i que la fem vindre cap aquí? Bueno, sí, potser sí, perquè jo conec el senyor Gomis o el Maldonado, potser, bueno, i aquelles coses que passen. Total, que aterro a la delegació del govern a Tarragona, a treballar amb el delegat Maldonado. Aleshores el senyor Gomis era conseller de Governació. Bueno,
i això et porta a conèixer, entre altres persones, a la família Tarradellas.
No, yep. Això em ve de... Sí, aquí conec... Bueno, primer m'integro en Pla d'Obres i Serveis, on donaven ajudes, un departament que donava ajudes als municipis per fer obres, necessitats municipals. Estic 2-3 anys aquí, després passo a protocol, a preparar visites que faci el delegat del govern, inauguracions, actes, i un cap de setmana al mes, el president Pujol, en aquell, a l'època meva estava de president el president Pujol, un cop al mes visitava Tarragona. Cada cap de setmana visitava una demarcació, i un cop al mes a la demarcació de Tarragona, i feia una visita per tots els pobles de Tarragona. Aleshores teníem que anar abans a preparar la visita del president, què faria, on aniria, què inauguraríem, qui parlaria, una mica de què aniria l'acte. Normalment era quasi bé tot el dia, arribava a les 10 o a les 11 del matí, dinava a algun lloc i a la tarda doncs feia alguna altra visita i marxava. Va ser molt interessant conèixer el president Pujol. Després la història ja dirà o jutjarà, però era una persona que es feia estimar i recordar. Tenia una memòria impressionant, i ell, que això s'ha dit a molts articles o llibres, quan arribava a un poble recordava exactament que feia 30 anys que havia visitat aquell poble, que havia parlat amb un pagès que tenia un hort de tomaqueres de la varietat no sé quina allà, i que aquell pagès li havia dit que tenia un fill, per exemple, estudiant a Barcelona, i ell deia, aquell fill que tenia aquell pagès del... com està? Però això era entranyable, perquè recordo en un poble del Priorat alguna història semblant, i un dels senyors que estava allà a l'acte va dir, president, jo sóc el fill d'aquell senyor que vostè diu. Ai, no sé què, i el seu pare, com està? Doncs està a casa, ja a Vallet, doncs anem a saludar el que em fa il·lusió saludar-lo. Tenia una habilitat de proximitat a la gent i d'empatia impressionant. Després, també alguna altra tasca que havíem fet amb el delegat Maldonado, i una que em va copsar molt i marcar, ell era molt, tenia un sentit humà molt agut, i hi havia un nen de la zona del Penedès que tenia ELA, un nen de...
Perdona, seguim parlant del Pujol?
No, Maldonado.
Maldonado.
Un nen que tenia ELA, i van anar els pares a dir-li que aquest nen li havien dit que no tenia cap possibilitat aquí a Catalunya, a Espanya, que necessitava fer una visita a Estats Units, a una clínica, per fer-li un tractament d'algú. Bueno, total que el delegat Maldonado em diu, Dolors, te'n cuides tu a nivell personal, aquest nen ha d'anar a aquesta clínica, jo et poso un contacte. Aleshores hi havia don Joaquín Ruiz Jiménez, de síndic de l'Estat, defensor del poble, i et poso un contacte amb ell, parlo jo primer, aquell senyor crec que estiuejava com a Ruga i tenia alguna relació amb el Maldonado. Bueno, doncs a través dels contactes de don Joaquín Ruiz Jiménez vam aconseguir que aquell nen anés en viatge gratuït als Estats Units i li fessin la teràpia o el tractament que necessitava. Això va ser una de les coses que potser més em van omplir de les feines. Jo no havia fet res, no? Evidentment només facilitar contactes i tot això, però l'arribada d'aquell nen després de la rehabilitació i el tractament que li havien fet va omplir tant de joia tanta gent, va ser molt, molt, molt gratificant, això. Bé, 10 anys a la delegació del govern, em caso amb el Josep Andreu de Montblanc, tinc dos fills i aleshores arriba el moment de replantejar-te que, clar, marxar cada dia a treballar a Tarragona, potser dos fills que me'ls cuidessin els pares i tot això, no, i decidim, el meu sogre era molt amic de la senyora Tarradellas, i aquí arriba lo de Tarradellas, anàvem dos cops a l'any ben bé o més a dinar a casa seva, el meu sogre li treia la llista de la collita de l'any, i ella quan arribava li deia, què Carles, aquest any què hem collit? Perquè ella, com que havia estat a Clos de Mos ni tants anys al capdavant, perquè el president Tarradellas es cuidava de la política i ella es cuidava de l'Hisenda. I el meu sogre li deia, mira, hem collit tant, i hem collit qual, i l'any passat no sé què. Bueno, es parlaven de les seves coses, i aleshores a l'Arxiu Tarradellas, aquí a Poblet, els hi feia falta algú per ajudar-los. Va arribar la donació del senyor Santís, i algú que els ajudés. I bueno, a través doncs, de la relació amb el meu sogre i de la coneixença que vam fer amb la Montserrat Catalán, la directora de l'Arxiu Tarradellas, vaig deixar la feina de la delegació del govern i vaig anar a treballar a l'Arxiu Tarradellas.
Això va ser just a l'inici de muntar...
Sí, encara la primera etapa la vam treballar a la Torre de les Armes, a clausura, després ja van inaugurar el Palau Nou de l'Abat i ja van passar al Palau Nou de l'Abat. Però la primera etapa encara estàvem a la Torre de les Armes a l'hivern, amb un fred impressionant que... ens teníem que posar guants d'aquells sense...
Tipus ciclistes.
Sí, perquè ens passessin les fulles, si no, no passàvem les fulles. Però, bueno, interessant, molt interessant.
Arribants, el president Josep Tarradellas va morir abans,
sí,
després,
sí,
i la
sí.
Coneixença amb la vídua, amb l'Antònia Macià, sí. Oi?
Jo el president ja no el vaig conèixer, va morir el 7... No, 80... No recordo ara, 80 i pocs potser, 80, no recordo. Jo no el vaig conèixer. Anàvem a casa d'ella, vaig conèixer-la amb ella, ella pujava encara bastant a Poblet, sempre que podia pujava un cop a la setmana a Poblet, si podia, o un cop cada 15 dies, després un cop al mes, després ja anava espaiant. Era una senyora molt activa. Li agradava posar-se a la feina que havia deixat el seu marit, no? I anar repassant una mica les visites que tenia a l'arxiu i tot això. I quan ja ella no podia pujar, anàvem a visitar-la amb el meu sogre o després amb el meu marit a Barcelona, o a vegades hi anava jo a treballar amb la Montse i anàvem a fer... Bueno, la Montse treballava a casa d'ella, tenia la secretaria allà també quan estava a Barcelona. El nivell personal ens vam relacionar.
Ens queden poquíssim temps. Escolta, entrem en el tema. Casa vostra, bueno, un dels temes, no? Però el més actual. A casa vostra, un dia, no fa gaires dies, a 7:45 del matí, us sona el telèfon.
Sí.
Això alarma bastant, a aquesta hora, no? Dius, ep, sí. Què passa? Què us va passar?
Bé, era el dijous de la setmana passada, ja estàvem aixecats, estàvem a Belchite treballant. Meu marit
sí.
Té una empresa a Belchite, una fàbrica, i estàvem amb el meu fill, el meu nebot, que treballa també allà, i em sona el telèfon a 7:45 i bueno, era l'Albert Batet que em diu, Dolors, vull parlar amb tu. Dic, et passo el Pep. Diu, no, vull parlar amb tu, vull demanar-te que vagis a les llistes del president. Escolta'm, Albert Batet, a mi no m'enredis, deixa'm estar, te passo el meu home i no em maregis. Bueno, sento que el meu home parla durant com a 5 minuts i sentia que deia president, i si president, no president, oh, no sé. I al cap de res em baixa el Pep i em diu: Dolors, el president vol parlar amb tu. I aleshores, bueno, m'hi poso, sí, diu: Dolors, sóc el president. Jo coneixia el president, teníem una certa relació perquè el president, el Pep, tenien un amic comú que era l'abat Esteve. El president de jove feia viatges a Poblet, coneixia i apreciava l'abat Esteve, nosaltres l'apreciàvem i estimàvem molt, i a vegades agafava el cotxe del meu home i anaven amb l'abat Esteve cap a Girona a passar a fer visites a Girona i a dinar amb l'alcalde de Girona, amic. Bé, doncs una mica la relació ens venia d'això, i em diu: Dolors, et necessito la meva llista. President, jo no sóc ningú, jo no sóc res, a mi no em complic la vida, jo què vol que faci, jo no m'he dedicat mai a la política. I em va dir: Dolors, et necessito, són moments de sumar i et necessito. Bé, doncs davant del president, que està a Brussel·les amb la situació que està, jo vaig dir: president, a la seva disposició, quan sigui, com sigui i pel que sigui. I ja està. I mireu, l'última peça que he posat és el cant de la senyera. L'he posat per diversos motius, no? Perquè aquests dies la sentim i ens copse, però perquè en un dels actes primers actes que recordo jo al Casal de l'Espluga, als anys finals dels 70 devia ser, no sé, o potser era 73, no recordo. Crec que va vindre l'Orfeó Català, no ho sé del cert, sé que hi havia un gran Orfeó, no tinc consciència de qui eren. I van tocar diverses peces i al final van tocar el cant de la senyera. Tenia que ser, ara recordo, abans de morir Franco, perquè no es podia cantar el cant de la senyera i allà el van cantar. Mig estranquis o així. Una d'aquelles coses que feia el senyor Carulla, no? que si podia saltar-se una mica, ho feia. I aleshores em va copsar tant que tota una colla de senyors que hi havia els espluguins de fora vila a primera fila, i vaig veure tots aquells senyors i tot el teatre del Casal, tot dret, amb una emoció impressionant, sentint el cant de la senyera cantant-los, i recordo el Manolo Baricat amb unes llàgrimes fins baix, i tots aquells senyors que pensava: ui, aquí passa alguna cosa molt fort. Doncs cada cop que sento el cant de la senyera, recordo aquells homes grans, forts, valents, no? Amb aquella emoció i aquell sentiment, i és la manera de tindre'ls present també amb ells.
Doncs ens acomiadarem així amb el cant de la senyera, que no és poc. Escolta, ens queda parlar de llibres, que tu ens deies. Hi ha un llibre que vull recomanar, que és de lectura obligada.
Bé. Sí. Sí.
No, digue'l.
Mira, jo crec que el vaig llegir, em va impactar molt, em va impressionar la manera d'escriure'l, la manera que ens feia sentir aquells sentiments i aquelles vivències que havien passat. El llibre és Un cel de plom, que és de la Carme Martí, que crec que tots els instituts haurien de fer llegir al jovent i que sapiguem d'on venim, d'on fugim i on volem anar.
Maria Dolors Sabater, moltes gràcies i molt bon dia, i que tinguis molta sort, que hi hagi molta sort pel país.
Moltes gràcies, Antonio.
Adéu-siau. Gràcies, David.